Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Diumenge, 17 de novembre del 1991. Carretera de Cornellà, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Un desconegut punxa amb un objecte d'uns 15 a 20 centímetres una noia de 25 anys.
Primer, un mes i mig després, dimarts, 31 de desembre de 1991, 8:15 del matí, una jove surt de l'estació de metro de Cornellà i es dirigeix al carrer Joan Maragall. L'ataquen per l'esquena i li claven l'objecte punyent a la vulva.
Prop de 6 mesos després, dissabte 20 de juny de 1992, 6 del matí, estació de metro de Sants Estació. Una noia de 17 anys puja a l'escala per fer transbordament de línia. De sobte, sent un fort dolor a la zona de la pelvis, a prop de l'anus.
Dimecres, 30 de setembre de 1992, 10:15 de la nit. Carrer Creu Roja de l'Hospitalet de Llobregat.
Dimecres 24 de març de 1993, 11 de la nit. Una noia de 20 anys camina pel carrer Comerç de l'Hospitalet quan nota que algú la toca per
darrere. Dimecres 12 de maig del 1993, 3 de la tarda, carrer Cobalt de l'Hospitalet. Una noia de 22 anys passeja amb el seu nòvio. Un desconegut es col·loca a només 50 centímetres de la jove. Per l'esquena, porta la mà.
Diumenge, 19 de setembre de 1993, 9:20 del matí. Una dona de 31 anys camina pel túnel d'accés a les taquilles del metro de Can Boixeres. Algú l'aborda per l'esquena i li clava al gluti dret un ganivet molt afilat, amb una fulla de 25 centímetres. La víctima perd molta sang. Camina 45 metres cap a l'exterior per demanar ajuda, però la dona no pot seguir i es desploma a les escales del metro, dessagnada.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El novembre de 1991, la Policia Nacional rep una primera denúncia d'una dona que explica que li han clavat un punxó que li ha entrat pel gluti esquerre i li ha sortit per l'angonal. No ha pogut veure el seu agressor perquè l'ha atacada per l'esquena. Durant prop de 2 anys, una 30ena de dones denunciaran fets similars. Primer en comptagotes, però a mesura que avanci el temps, els atacs seran més freqüents fins que una dona morirà i 6 més salvaran la vida in extremis. La situació provoca molt desconcert entre els agents que no saben per on buscar i molt nerviosisme entre les dones que agafen la línia 5 del metro, que és on normalment actua l'agressor. La por s'escamparà per la crueltat i el sadisme d'un individu que sap molt bé com utilitzar els ganivets per fer mal. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
El novembre de 1991, els joves estaven preocupats per no agafar la sida. L'estrella del bàsquet nord-americà Magic Johnson acabava d'anunciar que deixava la pista perquè era portador del virus. I dies després moria el cantant Freddie Mercury. Milers de persones arreu de l'estat s'havien fet les proves per saber si eren portadores del VIH. Era un dels temes de portada de la premsa d'aquell 17 de novembre del 91, quan la primera víctima del relat d'avui, que anomenarem Laura, passejava tranquil·lament amb una amiga per la carretera de Cornellà, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Com que és diumenge, la Laura i la seva amiga no tenen pressa. De sobte, la Laura s'atura. Ha notat una punxada dalt de la cuixa esquerra, a la part del darrere, i dècimes de segon després, una segona punxada més amunt, al cul. L'agressor li estira la bossa que porta penjada a l'espatlla i marxa corrents. Tot ha anat tan ràpid que les noies no han tingut temps de veure bé l'individu. La Laura i la seva amiga han estat víctimes del que en aparença és un robatori. A la bossa, la noia hi portava diversos objectes personals, entre ells unes ulleres de sol, que tornaran a aparèixer més endavant. La Laura, que té 25 anys, ha quedat malferida perquè les punxades li han afectat òrgans interns. No es tem per la seva vida, però trigarà a recuperar-se 60 dies. L'han hagut d'ingressar a l'hospital i, a banda de les grans cicatrius que li quedaran a la zona perquè l'agressor l'ha punxat amb un objecte que feia entre 15 i 20 centímetres de llarg, també tindrà seqüeles psicològiques. Un mes i mig després, en plenes festes de Nadal, el 31 de desembre del 91 és dimarts i la segona víctima del capítol d'avui, a qui direm Marta, surt de l'estació de metro de Cornellà. Són 8:15 del matí i la noia enfila pel carrer Joan Maragall. No se n'adona, però algú se li acosta per l'esquena. De forma ràpida i totalment per sorpresa, li clava un objecte punxant a la vulva i es fuga ràpidament. La punxa li ha quedat clavada al cos. De seguida traslladen la Marta a l'Hospital Universitari de Bellvitge, que llavors es deia Hospital Prínceps d'Espanya, i li trauen el punxó. Escolteu què era aquest punxó.
Se identificó como un arpón flecha para tiro con ballesta o arco, modelo Fireflight, con las letras grabadas PSE, Precision Shooting Equipment, de 22 pulgadas y con punta de rosca y vástago de anclaje en la misma.
La noia, que tenia 22 anys, va haver de passar pel quiròfan. Va trigar 15 dies a recuperar-se i va necessitar suport psicoterapèutic. Escolteu aquesta víctima.
Me cogió por el hombro, acercó la mano un poco hacia el cuello y entonces me clavó un punzón abajo. Tuve que ser intervenida en el hospital de Bellvitge, pues tardaría, no sé, unas 2 o 3 horas, quizás, entre que lo sacaron o no lo sacaron, o sea que me tiré con el punzón clavado un buen rato.
Óigame, ¿usted llegó a ver este punzón? ¿Era así?
La parte, de, dijéramos, delantera era esa, seguro.
La policia s'estranya d'aquestes agressions. Simón Segura és l'inspector de la Policia Nacional que va investigar el cas.
En modo sorprendente, como le he dicho en el primer momento, no resultó raro, porque vamos a ver, el que va a robar, roba. El que va a cometer otro delito, lo comete, pero que era una, eran unas agresiones totalmente gratuitas, sin venir a cuento. El que va a cometer un delito, comete un cierto delito, pero no pincha la naga y se va.
La policia no sap encara com plantejar la investigació. Cap de les víctimes ha pogut donar una descripció de l'agressor perquè tot ha anat molt ràpid. Les ha atacat per l'esquena i quan s'han girat ja no hi era. Però hi ha un primer element.
Esa punta de flecha, cuando le fue extraída, pasó a policía científica y esa se guardó.
Passen dies, setmanes i mesos i no hi ha cap més agressió d'aquest tipus. Els investigadors pensen que potser han estat casos puntuals, però el dissabte 20 de juny del 92 hi ha una nova víctima. Com va ser l'agressió, Lídia Orriols?
Són les 6 del matí i la Glòria, aquesta vegada li direm Glòria, puja tranquil·la per una de les escales de l'estació de metro de Sants Estació. Necessita agafar la línia 5 per anar a la feina, però, com en els casos anteriors, algú li clava un punxó a prop de l'anus. L'objecte també li ha quedat clavat al cos i ella mateixa se'l treu abans que la portin urgentment a l'Hospital Clínic.
Resultó ser una punta de flecha metálica con 3 hojas afiladas de forma triangular, grabada la inscripción en cada una de ellas, M-A3-S, de las usadas para caza mayor y que pueden ser lanzadas desde ballesta o arco.
La Glòria, que llavors tenia 17 anys, va perdre tanta sang que, perquè no morís, li van haver de fer 2 transfusions.
La següent víctima, i ja en portem 4, va ser una noia de 25 anys. Els fets van passar al carrer Creu Roja de l'Hospitalet de Llobregat. A 1:15 de la nit del 30 de setembre del 92, l'agressor li va clavar un punxó metàl·lic entre el recte i la vagina. Aquest cop, l'arma també es va partir i la noia es va treure ella mateixa la punta de la fletxa, que estava unida a un mànec cilíndric de 16 centímetres.
crims.
Ha passat prop d'un any. Les agressions són intermitents i la policia està molt desconcertada. Cap de les víctimes pot descriure l'agressor.
Y explicaban que iban por esto, notaban un pinchazo y luego se echaban la mano y veían sangre. Miraban para atrás y no había nadie. O había gente. O sea, no se podía identificar a la persona.
Els investigadors fan un estudi detallat de totes les denúncies i es fixen en dues coses. La primera, la línia de metro on actua l'agressor.
Supimos que este tipo siempre actuaba en estaciones de metro o bien en portales cercanos a siempre a donde había una estación de metro. Y eso nos llevaba a la línea 5. Entonces se estuvieron haciendo dispositivos durante la apertura y el tiempo y las franjas horarias en diferentes estaciones de la línea 5.
La segunda cosa en la que se fixen es una pesa de roba.
Todas las víctimas siempre decía que iba vestido con chándal y entonces era una de las bases. Siempre iba vestido con chándal. Una de las características que nos daba eran diferentes. Por eso era una de las bases identificar a toda aquella persona que iba con chándal en el metro. Mire usted, si en el metro va gente con chándal. Fue una labor muy, muy continua y muy seria porque este tío había que sacarlo de medio. De la forma que fuera y como fuera. Entonces, aquí no se cejó en ni un minuto, ni un segundo, ni una hora. Fue una labor continua. Pero como le he dicho antes, había unas veces que cuando empezaba a funcionar, pues ya teníamos denuncia, pues vamos a ver, ¡pum!, paraba. Hasta que la segunda y tercera fase ya se volvió loco y ya iba muy a saco.
Aviat se'l va anomenar el boig del xandall i amb aquest sobrenom va omplir titulars dels diaris. Continuem. Fins ara, cap dels dispositius muntats ha donat resultat i això té dues conseqüències. La primera és que la policia va d'ànim a desànim.
Durante mucho tiempo, desencanto. Cuando tenemos una línea que podemos creer, ilusión. Cuando esa línea se agota, frustración.
Y la segunda consecuencia es molt pitjor.
Por la experiencia que tenemos, el que es autor de un delito en serie, sea la especialidad que sea, acaba relajándose. Acaba relajándose y ya no toma esa medida de seguridad. O sea, que ya lo ve más normal y lo sigue haciendo pensando que lo hace bien y que no lo van a enganchar, ni en este caso, ni lo van a identificar. A última hora, donde ya se volvió mucho más agresivo y mucho más continuo.
I així va ser. A partir del 24 de març del 93, quan ja porta més d'un any atacant dones, els atacs són més freqüents. Aquest dia, sobre les 11 de la nit, l'individu aborda una noia de 20 anys que caminava pel carrer Comerç de l'Hospitalet. La noia, a qui direm Mercè, s'acaba d'acomiadar del seu nòvio a la boca del metro de Santa Eulàlia quan nota que algú la toca per darrere i li clava una punyalada. Ella té temps de tombar-se i pegar l'agressor amb el paraigua abans de caure estesa a terra.
Tras la agresión, la joven quedó tendida en el suelo, desangrándose, hasta que una dotación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, alertada de los hechos, la trasladó inmediatamente a la residencia Príncipes de España de Belviche. Las características del arma empleada, que no ha sido hallada, se desconocen, si bien se trató de un objeto inciso punzante de único filo, de grosor y longitud no determinada, pero que en cualquier caso produjo herida de carácter muy grave que afectó vejiga urinaria y vagina, debiendo ser de forma inmediata intervenida quirúrgicamente para salvar su vida.
La Mercè va trigar 3 mesos a recuperar-se. Li van quedar cicatrius de fins a 10 centímetres de longitud i problemes psicològics. El cas està entrant en una segona fase on l'individu escurça el temps entre agressió i agressió. Després del 24 de març del 93, actua el 12 de maig, el 4 i el 27 de juny, el 8, el 9 i el 19 d'agost. A vegades no deixa passar ni 2 dies. Una de les víctimes només té 15 anys. El diumenge 8 d'agost, l'adolescent torna de la platja amb una amiga pel carrer Cervantes de Badalona. Arriben a la cruïlla amb el carrer Progrés i s'aturen a beure aigua en una font. Quan la noia s'ajup per beure, l'agressor aprofita que l'amiga està d'esquena per clavar-li una punyalada al cul. El ganivet és molt gran, podria ser un ganivet de cuina, i les ferides són molt importants.
La noia ingressa a Can Ruti en estat greu i l'han d'operar urgentment per salvar-li la vida. Una altra de les víctimes, la Sònia, ha passat 2 mesos entre operacions amb l'intestí fora i amb una bossa.
Totes elles descriuen atacs similars.
De cop i volta, doncs bueno, vaig notar, va ser tot molt ràpid, algú que em va agafar un moment per aquí, es va apujar aquí, i vaig sentir un dolor molt fort. Vaig notar que tenia algú clavat i m'ho vaig arrencar de la carn, no? Era una espècie de punxó d'una llargària així, amb un ferro inclinat per desgarrar, no?
Fins que el dilluns 13 de setembre del 93, a l'agressor no tot li sortirà com havia previst. Són 3:45 del matí i la Mireia, nom fictici, acaba d'aparcar el vehicle al garatge de casa seva. Surt del pàrquing i quan es dirigeix cap al domicili veu un jove assegut sobre una moto petita de poca cilindrada. La Mireia fica les claus al pany i gira el pestell. En el moment que obre la porta, l'individu la colpeja per darrere i l'empenta cap a l'interior amb tanta força que tots dos cauen a terra. L'home porta una navalla d'uns 8 centímetres de fulla. Tot passa en pocs segons. La Mireia s'intenta defensar agafant la navalla amb la mà. Li ha ofert al seu agressor tot el que duia dins la bossa, però l'home agafa a la Mireia per la camisa. L'aixeca violentament, intenta ficar-la a l'ascensor. Es tira a terra amb ella, la colpeja amb fúria, li dona diverses puntades de peu, la primera a l'ull, la resta al cap. La noia aconsegueix aixecar-se i anar cap a la porta per demanar ajuda. Però l'home agafa de nou la noia, l'estén a terra panxant l'aire, s'hi posa al damunt i l'escanya. La Mireia perd el coneixement. És morta?
Crims amb Carles Porta.
L'individu creu que la Mireia està morta i marxa, però la noia malferida recupera la consciència. L'advocada Maria José Varela va portar la defensa de la noia, que en aquell moment tenia 25 anys.
Brutal, brutal. La va agafar en el portal quan entrava a casa seva. Era una noia jove que es va rebotar, va lluitar amb ell, llavors va haver-hi com una baralla, li va donar un cop, bueno, la va portar cap a l'ascensor, li va donar un cop al cap, va perdre el coneixement, però amb ella no va arribar a fer-li una ganivetada, afortunadament. Era una noia jove, una noia molt àgil, que anava en moto, que tenia molta fe en les seves possibilitats.
A partir d'aquí, la investigació fa un pas endavant perquè la Mireia ha vist la cara al seu agressor.
Va descriure l'aspecte físic que ella li recordava, perquè és que, clar, ella es va girar i va lluitar.
Eso nos empezó a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos un perfil, ya teníamos un modus operandi y teníamos unas características físicas. Lo describe como una persona de baja estatura, muy agresivo. Incluso a esta mujer le dio una paliza en el rellano de su casa. Fue por la zona del distrito de Las Corts, que si se fija está muy anexo a Hospitalet, y donde también hay una parada de la línea 5. Le dio una paliza extrema a la señora. Y nosotros, nuestra hipótesis de trabajo era que pues podía haber intentado cometer una agresión sexual, y no solamente se conformó en darle una buena paliza a la mujer.
Amb la descripció de l'individu, el podran identificar?
La policía científica hizo un retrato robot. En aquella época no teníamos entonces los perfiles de ADN, que quizás a lo mejor por algún tema de ropa, por algún tema, por algún sangrado, algún resto biológico, sí que hubiéramos podido y nos hubiera ayudado bastante.
Estem parlant de l'any 93, quan, com diu l'inspector Segura, no hi havia base de dades d'ADN, però tampoc una cosa que a dia d'avui és fonamental en les investigacions.
El tema de les càmeres era, digamos, com un apoyo. Es decir, antes, ¿qué apoyo teníamos con las cámaras? Únicamente teníamos la de las entidades bancarias. Y si había algún cajero fuera, había alguna cámara que daba para fuera. Hoy tenemos cámaras en los semáforos, cámaras en los comercios. Todo el mundo hoy cuando ocurre algo siempre está con el móvil, con una cámara, y eso es un apoyo y una ayuda.
Amb la descripció de l'agressor que ha fet l'última víctima, la policia repassa els arxius policials de manera minuciosa per si troba algú que s'hi assembli.
Que nos da una característica física de una persona baja, o sea, baja estatura, una persona muy baja. Claro que en aquella época no había estos hombres que hay ahora, estos jóvenes, ¿no? Pero era muy bajo para la edad. Daba una descripción como una persona que tenía unos ojos raros. Y claro, todo eso, con las identificaciones que recibíamos cada día, todo eso se cotejaba. Íbamos sacando fotografías, montando álbumes fotográficos, que a las pocas víctimas que nos pudieron ayudar se le iban mostrando de forma continua. Se cotejó perfectamente con los archivos ya existentes. O sea que nosotros, cuando hay un muestreo fotográfico, es por especialidades. Entonces, el que tiene especialidad de atracar bancos, pues hay unos algún específico de atracadores de bancos. Entonces, eso no quiere decir que uno se pase de un sitio a otro, ¿no? Pero son unas colecciones fotográficas que teníamos, que es una oficina, que ahí estaban por especialidades, por edad, por altura.
Però per molt que la policia regiri els seus arxius policials, l'agressor continua lliure i sense identificar. Els investigadors tornen a caure en el desànim.
No nos hemos encontrado nunca un caso parecido.
¿No?
Y yo llevo en policía judicial 27 años y 40 en la policía y nunca habíamos visto un caso así.
La policia no sap encara que prop de 2 anys després de la primera agressió, el cas està a punt de fer un gir de 180 graus. És diumenge 19 de setembre del 93. Han passat 6 dies des que l'individu va apallissar la seva última víctima i el 091 de l'Hospitalet, que era el número de la policia perquè llavors encara no es trucava el 112, rep una trucada.
Donde dicen que una señora estaba herida y estaba en el metro. Total, cuando llegaron las patrullas, ya vieron que había una mujer en un charco de sangre, un gran charco de sangre, y entonces pues ya se iniciaron las primeras gestiones.
On estava ferida la senyora? I què va passar abans que arribés la policia?
El lloc és l'estació de Can Boixeres, un altre cop la línia 5 del metro de Barcelona. A les 9:20 del matí, una dona camina pel túnel d'accés a les taquilles del metro i de sobte algú l'aborda per l'esquena i li clava un ganivet al gluti dret. Una forta punyalada que va cap a l'eix central del cos, 25 centímetres de profunditat. Li afecta l'úter i arriba just a la membrana que cobreix la cavitat abdominal i les vísceres. El més greu és que li esquinça l'artèria ilíaca, una de les encarregades de portar sang a tot el cos. Això li provoca una hemorràgia massiva. Malgrat la gravetat de la ferida, la dona aconsegueix caminar 45 metres cap a l'exterior de l'estació per demanar ajuda, fins que finalment es desploma. Ningú veu l'agressió, però els crits alerten els veïns.
Ha venido un señor diciendo que había una chica apuñalada allí en el metro y nos hemos acercado, me acercaba ya y en la escalera misma estaba ella sola y yo por si estaba herida. Lo que menos me esperaba es encontrarla, pues mira, pálida, o sea, muy desangrada por la pierna y bueno, se veía ya que estaba difunta, ¿no?
La víctima és Carmen Díaz, tenia 31 anys, estava casada i era mare de 2 fills, de 2 i 11 anys. Aquell dia li tocava treballar i per això va anar a buscar la línia 5 del metro. Quan van arribar els serveis mèdics, la Carmen ja era morta.
Què ha passat amb l'agressor? Els veïns de la zona han sortit de seguida quan han sentit els crits. TV3 recollia el seu testimoni.
Iba a tomarme un café en un bar de la puerta aquí del metro y sentí los gritos de una señora que estaba paseando un perrito que decía al ladrón, al ladrón. Salí corriendo detrás de él, lo alcancé en medio de la calle y hubo un forcejeo y se le cayó la cartera y unos papeles desparramados. Tuvo tiempo de coger la cartera pero no los papeles. Entonces se unieron 2 chicos más y entre los 3 le dimos alcance pasando la carretera. Allí hubo un forcejeo y entonces un vecino de arriba o algunos vecinos dijeron: oye, soltadlo, colega, que sois 3 contra 1 y lo vais a matar. Nosotros, claro, creíamos que era un ladrón. Entonces, no saber que había matado, pues desistimos de ello y lo dejamos ir.
Ha caigut una cartera i uns papers. I una vegada més, la realitat prepara un gir de guió que no s'hauria imaginat mai el millor dels escriptors.
Lo agarraron. En un momento lo agarraron. Pero era un tipo con los nervios, con estas cosas muy fuerte y tal, pese a ser pequeñito, era muy fuerte. Se zafó y se fue corriendo. Entonces, ¿qué pasó? En la huida, y en el forcejeo, uno de los testigos encontró unos papeles, una documentación, y que pensó que era de la señora que la habían robado, cogió los papeles y se los fue a dar, pero claro, ya vio que la señora había fallecido. ¿Y qué hizo? Pues tirar los papeles a la papelera del metro.
Ningú no hi ha donat importància i han quedat a la paperera.
You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Quan la policia arriba a l'estació de metro de Can Buixeres, la Carmen hi és morta. Els investigadors interroguen els testimonis de la zona i un d'ells comenta de passada allò dels papers. Hi ha hagut sort, els papers encara hi són. I ara caldrà veure si aporten alguna informació important per a la investigació.
Fuimos al metro, estaban allí donde, en la papelera donde había tirado este señor, y nosotros vimos que había una hoja de asistencia médica del mes anterior, del mes de agosto, de una clínica de accidente de trabajo. Era un certificado de asistencia de una mutua de accidente de trabajo. Aparte que ponía el número de serie, también venía un nombre. Manuel González González.
Manuel González González. Aquest nom no diu res als investigadors i el que fan és tornar a consultar els arxius policials. La sort acompanya de nou la policia.
Que ya había tenido algunas detenciones anteriormente, no por estos casos de agresión y lesiones, y se le mostró la fotografía en un montaje fotográfico, entre otras personas, a los testigos. Y los testigos lo reconocieron sin ningún género de duda, los tres. Entonces, eso ya nos dio que ya le habíamos puesto cara a un presunto.
La sort va ser que Manuel González González tenia antecedents i el seu nom sortia als arxius de la policia, amb la típica foto de ressenya policial, la de les tres postures que tothom coneix per les pel·lícules, de front, de semiperfil i de perfil. I a més, hi constava un domicili. La policia munta un dispositiu davant la casa on suposadament viu el sospitós, a Sant Joan d'Espí.
Era l'únic domicili que teníamos. Entonces había que meterle un servicio de 24 horas. Porque él tenía, si vivía ahí, tenía que entrar o tenía que salir. Hay que esperar, porque si decimos, hola, bueno, me preguntamos por tal, somos policías. La madre, o el que padre, va a decir, a lo mejor, pues, no está, y a lo mejor está dentro. Aquí son esperas, y son duras, y hay que hacer 24 horas, y si hay que poner medios técnicos o alguna cosa que apoye la investigación, pero la vigilancia tiene que ser continua y en directo.
El dispositiu policial està muntat des de poc després de la mort de la Carmen, a 9:15 del matí. Passen les hores fins que a 6:15 de la tarda el Manuel surt del domicili.
Entonces, la detención fue bastante dura porque intentó escaparse de todas formas. Hubo agresiones a los compañeros y él también pues, tuvo alguna contusión. Pero lo más significativo fue que la madre bajó en ayuda de él y algún otro hombre para intentar que se escapara por lo que fuera o para evitar que lo detuviera. Pero entonces ahí la detención fue con un poquito de violencia porque él se resistió en todo momento y si se hubiera podido escapar, se hubiera escapado. Decía que no nos llevaba mal niño, que no se llevaba el niño, que el niño no había hecho nada, que no se llevaba el niño y metiéndose por el medio para poder hacer que se escapara.
El porten a comissaria per interrogar-lo. Els investigadors tenen pocs dubtes que ha matat la Carmen, però segur que el Manuel és també el boig del xandall? La policia interroga el Manuel i ell ho nega tot.
Él lo negó en todo momento, siempre todo. No, yo no he hecho nada. Están ustedes equivocados. Yo no he hecho nada. Yo se veía una persona... bajo mi punto de vista, que no soy ni psiquiatra forense, ni muchísimo menos, pero yo vi una persona muy fría. Y nosotros sabíamos que era él. Uno, por mucho que nos dijera que no era él, porque se le había caído unos efectos.
La policia actua ràpid i munta rodes de reconeixement amb totes les víctimes que han denunciat que les han ganivetat al cul.
Alguna de las víctimas reconocieron a este señor. Otras sin ningún tipo de dudas, otras con ciertas dudas.
El va reconèixer. Va fer una roda de reconeixement i el va reconèixer sense cap dubte.
El cercle s'estreny al voltant del Manuel. La policia demana al jutge que l'autoritzi a escorcollar el domicili patern del detingut.
L'entrada de registro en el domicilio paterno, porque era el domicilio de los padres. Y ahí encontramos toda una serie de armas blancas, desde cuchillos, cuchillos de grandes dimensiones, flechas, arpones, una ballesta. De tipo militar que va así como con camuflaje. Y lo que nos sorprendió fue que en su habitación, encima del armario, habían puntas de flecha también, pero encima del armario había una flecha que le faltaba la punta y un cuchillo de grandes dimensiones tipo machete.
Recordeu que a una de les víctimes li havia quedat clavada una punta de fletxa que li van haver de traure a l'hospital i que la policia científica la va guardar? De seguida sabrem si coincidirà amb la fletxa sense punta que es va trobar a l'habitació del Manuel. Hem dit que vivia a Sant Joan d'Espí, al domicili patern, però la policia descobreix que té un pis de lloguer a Cornellà, on dorm de tant en tant, i també l'escorcolle.
I ahí nos volvimos a encontrar, pues, lo mismo, más armadas.
Escolteu com justifica el Manuel el fet de tenir tantes armes.
Usted tenía un montón de flechas, dardos, puntas.
Sí, las que costan ahí.
Todas esas eran suyas, son suyas.
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué hacía con ellas? ¿Para qué las utilizaba?
Pues el día que pensaba utilizarlas, pues cogerlas precisas.
¿Cogerlas precisas para qué?
Pues para la caza. Si era para caza mayor, pues utilizaba una punta.
¿Mentía?
Él era cazador y le gustaba mucho el tema de la caza. Yo me acuerdo en el registro que hicimos en Cornellà, habían como cabezas disecadas de estas de ciervo, que se ven los cuernos y solamente se le ve, digamos, el esqueleto y los cuernos. El tema de las ballestas, el tema de todo aquello de las flechas, los garfios. El tipo le gustaba el tema de la caza.
Han passat 3 dies des de la mort de Carmen Díaz. És 22 de setembre del 93 i la policia trasllada el Manuel de la comissaria de l'Hospitalet al jutjat de Sant Feliu de Llobregat. Així és com explicava TV3.
Manuel González González ha sortit amb la cara descoberta de la comissaria de la policia de l'Hospitalet del Llobregat a 11:45 del matí sota una gran expectació. Més de 200 persones s'han concentrat davant de la comissaria i han escridassat el presumpte assassí mentre entrava al cotxe.
Criminal!
¡Muerte con él!
¡Criminal asesino! ¡Es un cabrón!
Manuel González González ha estat traslladat al jutjat número 5 de Sant Feliu del Llobregat, juntament amb les armes blanques que se li van trobar al pis on vivia amb els seus pares, a Sant Joan d'Espí, i en un altre que tenia com allà. González ha negat les acusacions a l'entrada del jutjat.
Manolo, ¿tú agrediste a esas mujeres?
Hagan el favor de no molestar, quien no ha hecho nada no tiene nada.
L'anomenat boig del xàndal és el presumpte assassí de Mari Carmen Díaz, mort el diumenge a l'estació de metro de Can Buixeres de l'Hospitalet i d'agressions a altres dones del Barcelonès i del Baix Llobregat.
L'hem passat a disposició acusat almenys de 14 agressions, el que nosaltres intentem aportar o aportem una sèrie de proves que impliquen la seva autoria. Després tenim 9 assumptes més, o sigui, totes serien 23, tenim 9 assumptes més que estem convençuts de que ha estat ell també l'autor.
Ahir a la tarda més de 3.000 veïns es van concentrar davant de l'estació de metro de Can Buixeres. Després de fer un minut de silenci, els veïns van dipositar flors al lloc del crim en record de la veïna morta, mentre es donaven les mans en senyal de solidaritat amb els familiars. Abans es va fer el funeral a l'església de la Immaculada, a l'Hospitalet. Molts dels assistents van haver de seguir la cerimònia des del carrer.
A més de totes les armes blanques i de caça que el Manuel amagava als dos pisos del Baix Llobregat, la policia també va traslladar al jutjat tota la col·lecció de xandalls del detingut. Abans de seguir endavant, tornem a sentir el Manuel.
Manolo, ¿tú agrediste a esas mujeres?
Hagan el favor de no molestar, quien no ha hecho nada no tiene nada.
Quines proves té la policia que puguin incriminar directament Manuel González González? Ens havia quedat pendent la punta de fletxa que li van haver de treure a una de les víctimes i que va guardar la policia científica. I també unes ulleres de sol, que si feu memòria, us hem dit al principi del capítol que tornarien a sortir. Anem primer a la punta de fletxa.
Encima, aparte del registro que encontramos, mucha arma blanca y demás, encima del armario encontramos una flecha que le faltaba la punta, que estaba rota y que casualmente casaba y posteriormente policía científica nos dijo que era la misma flecha.
La punta de fletxa encaixa amb la fletxa trencada que havia a casa dels pares del Manuel on ell vivia. És a dir, que les dues parts havien arribat a formar una sola peça. Sabeu què més hi van trobar la policia? Unes ulleres de sol, les mateixes que duia la primera víctima del boig del xandall, la noia que passejava per la carretera de Cornellà el 17 de novembre del 91, quan va començar aquesta terrible història. El 26 de gener de 1995, Manuel González es va asseure al banc dels acusats de la secció novena de l'Audiència de Barcelona. La policia va investigar una trentena de delictes, però només se n'hi van poder imputar 16. De les 15 víctimes que van sobreviure, 6 van estar a punt de morir. El dia del judici, el Manuel no duia xandall. Anava molt ben vestit, amb americana, i anava preparat. Va intentar desmuntar totes les proves de càrrec. Fins i tot l'informe mèdic que va perdre quan fugia després d'agredir la Carmen, la víctima que va morir de sagnada. Va assegurar davant del tribunal que els papers els va perdre el dia abans, quan tornava borratxo cap a casa. En cap moment va reconèixer res i amb actitud desafiant ho va atribuir tot a un muntatge policial.
Oiga, ¿y no será que usted entró en la boca del metro detrás de una mujer?
Pues no tengo el por qué ni entrar siquiera, puesto que yo tengo moto. O sea que cualquier desplazamiento que quiera hacer, lo hago en moto.
Ya, ya, no entró con un cuchillo detrás de ella.
¿Cómo?
No entró con un cuchillo detrás de ella.
No, señor.
¿No la apuñaló?
Yo no.
¿Con la espalda?
No, señora.
¿No la dejó sentir que salió corriendo?
Yo eso lo desconozco.
¿Usted lo desconoce?
Completamente.
¿Usted puede dar alguna explicación razonable a que una serie de personas le identifiquen a usted como la persona que salía del metro?
Pues... muy claramente, un montaje policial.
El boig del xandall no es va rendir mai. Fins i tot va idear una estratègia insòlita per sortir de la presó.
Escrivia cartes des de la cárcel a un tal, creo que Eugenio, diciéndole que hiciera el mismo modus operandi que hacía él para demostrar que la policía se había equivocado y que lo había hecho mal y entonces poder salir en libertad.
El tal Eugenio no va actuar mai i al boig del xandall li van caure 175 anys de presó. Es va presentar recurs i 2 anys més tard el Tribunal Suprem va deixar la condemna en 169 anys. Una rebaixa, podríem dir-ne, simbòlica perquè la sentència es va mantenir pràcticament intacta. Queda una pregunta important per resoldre. Per què apunyalava les dones i a la zona genital?
De forma gratuïta. Sin importarle nada lo que pudiera pasar, él iba por una mujer por detrás y su intención era dejarla estéril.
La crueltat, ¿no? El sadisme i la crueltat, que és el que amb ell li donava el plaer sexual, el fer mal.
Aquest és un trastorn sexual que s'anomena parafília sàdica i és el que li van diagnosticar al Manuel. Els veïns van explicar també que no es relacionava amb ningú i que estava acomplexat perquè era una mica sord.
Tenia problemes personals, en el sentit de que no estava ben comunicat amb la gent pel seu defecte, però mai era agressiu ni res, al contrari.
A les sentències descriu Manuel González González com un sàdic, però no com un boig, malgrat el sobrenom del boig del xandall. És a dir, que sabia perfectament el que feia i que feia mal.
La escasa trascendencia del trastorno permite al procesado tener el suficiente grado de conciencia y lucidez para captar el alcance de la forma de agresión. Se alega un retraso mental leve que se clasifica clínicamente como inteligencia fronteriza, que podría tener su origen en una hipoacusia, al parecer hereditaria. Los médicos forenses califican al acusado como una persona de inteligencia normal baja, cuya capacidad para entender es la de una persona normal. En lo que afecta al trastorno de la personalidad, si acreditado, no tiene la trascendencia suficiente por sí solo como para justificar la aplicación de una eximente incompleta, habida cuenta de que en algunos de los hechos acredita cierto control de sus impulsos, persiguiendo a la víctima hasta encontrar el momento adecuado e inhibiéndose de actuar cuando la ocasión no es propicia o cuando se presenta alguna complicación.
La sordesa, greu o lleu, no té res a veure amb actituds violentes, és evident. Sabeu una de les coses que va cridar més l'atenció aleshores? El Manuel, el boig del xandall, que punxava les seues víctimes al cul i als òrgans genitals, es passava el dia amb un ganivet a les mans. Escolteu què diu d'això la sentència.
El procesado por su condición de carnicero, profesión para la que estaba bien dotado según sus compañeros de trabajo, tenía mayores conocimientos anatómicos que otra y mayor habilidad y fuerza para manejar cuchillos u otros instrumentos punzantes o cortantes.
És a dir, que sabia molt bé com utilitzar els ganivets llargs i clavar-los en zones de poca musculació i amb una trajectòria de baix a dalt per tallar importants vasos sanguinis. Això provocava una considerable pèrdua de sang que, si no s'operava ràpidament, comportava la mort. Quin retrat en feia la premsa del moment del boig del xandall, Lídia?
En un article de Francesc Peyron a La Vanguardia es parla d'ell com d'un jove de 29 anys que estimava la seva professió. Treballava desossant carn en un supermercat. Quan acabava la seva jornada laboral, anava les tardes al Mercat Central de Cornellà i passava hores tancat esquarterant carn al soterrani. Els seus companys explicaven que feia la feina en plena normalitat, puntualitat i satisfacció. Els veïns el definien com un home d'aspecte normal, introvertit i elegant, complidor i seriós, un professional carnisser de vocació. Una de les seves aficions era col·leccionar objectes punxants, encara que estiguessin trencats. A casa seva hi tenia un arsenal. Assistia esporàdicament a cursets de supervivència i practicava el submarinisme i la cacera. En resum, un carnisser mig sord, enòleg aficionat, esportista consumat i amb problemes amb les dones. Abans de ser el boig del xandall o també l'assassí del metro, ja tenia antecedents per intentar obligar la seva exnòvia a tenir relacions sexuals a punta de navalla.
El cas està tancat, segur? Ara comença una segona part que farà revifar la por. Tornem de seguida.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
El 21 de novembre de 2013, quan feia 20 anys que el boig del xandall era a la presó, la magistrada presidenta de la secció novena de l'Audiència de Barcelona va convocar a una reunió a totes les víctimes del boig del xandall. L'advocada Varela també hi era.
Bueno, va ser un psicodrama aquella. Se les va convocar un vespre, em sembla que era hivern, perquè era molt fosc i era la tarda. Van arribar unes acompanyades dels marits, unes altres tremoloses. Es veia també com en cada una de les víctimes havia fet una reacció diferent, no? Hi havia algunes que havien... També l'atac havia sigut diferent, no eren tots iguals, no? Havien algunes que havien pogut superar una mica més, n'hi havien d'altres que estaven totalment enganxades encara en el mal que se'ls havia fet, no? Hi havien algunes que tenien recolzament familiar, n'hi havia d'altres que estaven soles. Va ser una situació molt complicada, aquella reunió. Jo me'n recordo amb angúnia, eh?
Per què les havia convocat, la magistrada, a les víctimes?
Els hi va explicar la situació, els hi va explicar el que havia passat, els hi va explicar la doctrina Parot, els hi va explicar que sortia sense rehabilitar. La sala el va fer tornar a examinar pel metge forense, però clar, el metge forense no podia afegir res, no? I elles molt decebudes de pensar que això, que el sistema penitenciari no rehabilita.
El boig del xandall sortia de la presó. Havia estat condemnat a 169 anys, però la llei espanyola estableix un màxim de compliment de 30. Aquell home n'havia complert 20. Abans de continuar, hem sentit l'advocada Varela parlant de la doctrina Parot. Lídia, explica'ns què és això de la doctrina Parot i com va beneficiar Manuel González González.
El Tribunal Suprem defensava que els beneficis penitenciaris s'havien d'aplicar sobre el total de la pena imposada, en el cas del Manuel, 169 anys, i no sobre el límit màxim de compliment, que eren 30. La doctrina, però, doncs, permetia prolongar el temps de reclusió. Amb la seva derogació, més d'una seixantena de terroristes, alguns condemnats a penes mil·lenàries i molts delinqüents sexuals van sortir de la presó fins i tot abans de complir els 30 anys de presó. En el cas de Manuel, si bé havia estat condemnat a 169 anys, la llei establia un compliment màxim de 30. Els beneficis penitenciaris, al derogar-se per la doctrina Parot, es van aplicar sobre la pena de 30 anys i no sobre els 169 i, per tant, gràcies a treballar i estudiar a la presó, va poder sortir en llibertat als 20 anys.
Les víctimes i molts experts consideraven que el problema greu era que els informes psicològics concloïen que no estava rehabilitat.
L'informe d'ell va provocar un gran aldarull perquè deien que aquest home no s'havia rehabilitat i que tenia unes característiques de personalitat malaltisses que en qualsevol moment podia tornar a matar, perquè aquest matava a qualsevol dona. Això va fer que la pròpia secció novena de l'audiència, que és la que havia dictat la sentència, quan va haver deixar sense efecte la doctrina Parot, convoqués a les víctimes per explicar-los. I va ser un tema també molt, molt emocionant i molt complicat, perquè havien passat molts anys, la vida havia passat per totes elles, ja eren dones molt més adultes, amb les seves vides, amb les seves complicacions, i bueno, es van trobar totalment aterroritzades, pensant que no havia servit gaire de res.
Una de les principals preocupacions de les víctimes va ser conèixer l'aspecte de Manuel González González 20 anys després de ser agredides.
Bàsicament, por. Molta esgarrifança i molta por de veure'l, de tornar-se'l a trobar. El que demanaven era que es divulguessin imatges actualitzades d'ell quan sortia de la presó, per si el veien, per si el trobaven, per si se'l creuaven pel carrer. Les víctimes sempre pensen que les aniran a buscar amb elles, cosa que no sol ser. En principi, qualsevol dona té el mateix risc, potser elles menys, perquè estan més al tanto i podrien de seguida advertir-lo, no? Però el que volien, per sobre de tot, era conèixer la seva imatge, i tinc que dir que els mitjans van col·laborar i la van difondre. I van estar pues, una mica més tranquil·les, pensant que si lo veiessin el reconeixerien.
El divendres 22 de novembre de 2013, l'endemà que les víctimes fossin avisades, a la tarda, Manuel González González surt de la presó, a peu i encaputxat perquè ningú el pugui reconèixer. La notícia s'escampa ràpid i l'alarma social es dispara.
La intranquil·litat s'ha apoderat dels veïns de Martorell després d'haver-se confirmat que Manuel González González, conegut com el boig del xandall, és en aquesta població, a casa de la seva mare. L'Ajuntament ha demanat mesures preventives de seguretat. Els Mossos d'Esquadra ja estan controlant González. És el que s'anomena una vigilància no invasiva, és a dir, que no interfereix en la vida del vigilat. Per alguns experts, amb això n'hi hauria d'haver prou.
Amb tanta pressió veïnal, corre la veu que el Manuel podria anar a viure al poble on va néixer, a Almadén de la Plata, a Sevilla. Els veïns no el volen a prop i convoquen una manifestació davant de l'Ajuntament per evitar que s'instal·li a la població. Això desperta la ira del boig del xandall i li fa pagar a l'alcalde, José Luis Vidal.
2015, cuando yo ya salí de alcalde, que tuve ya aquí mismo una agresión física por parte de él. Después tuve otra en la salida del pueblo, en la gasolinera, los dos hermanos me dieron una buena paliza. Y después las agresiones aquí en mi casa, que han sido tres veces, en los coches otras tres veces.
El Manuel va calar foc a la casa on vivien les dues germanes de l'alcalde, dues dones grans de més de 60 anys amb dificultats de mobilitat. Les dones eren dins quan va calar foc a la casa.
Crims.
La Guàrdia Civil va detenir el boig del xandall al juliol del 2017. I tres anys després es va tornar a seure al banc dels acusats. Aquesta vegada per haver intentat matar les dues germanes de l'exalcalde d'Almadén de la Plata. L'octubre del 2020, l'Audiència Provincial de Sevilla el va condemnar a 18 anys de presó per aquest fet. El programa d'Anna Rosa a Telecinco el va localitzar a Almadén de la Plata poc abans de ser detingut per segona vegada. La pseudoentrevista és una mica surrealista. Atenció a l'última afirmació del Manuel.
¿Usted era culpable?
Yo digo que no.
Entonces,
tajantemente.
¿Por qué estuvo en la cárcel?
Bueno, porque hay una serie de coincidencias que me condenan a mí.
¿16 mujeres? ¿16 víctimas?
Sí, sí, sí.
¿16 víctimas?
Sí, sí,
¿usted no se siente responsable de ellas?
Sí.
¿Mató a una mujer?
Yo digo que no. ¿Pero qué pasa? ¿Que todo lo que dice un juez va a misa?
169 años de condena, Manuel.
Yo he pagado lo que me pusieron.
Manuel, usted asesinó y violó y agredió sexualmente.
Yo he pagado lo que incluso no he hecho. No se debería de haber sacado la doctrina.
¿Usted está rehabilitado?
¿Rehabilitado eso qué es? Ustedes necesitáis llevar muchos más palos. Lo único que necesito es trabajo, nada más.
¿Usted se arrepiente de lo que hizo?
Que yo digo que no. Y tanto por 16, que eso es lo que hay, eso es lo que hay. Yo no te lo voy a negar.
Eran 16 agresiones sexuales. Una de ellas murió.
Sí, pero ¿qué me quiere decir? ¿Que son muchas o...? Bueno, no tengo de qué arrepentirme.
A lo mejor la conciencia le mataba.
¿Yo la conciencia? Pues cada noche duermo como un niño tonto. Como un niño chico.
¿Ha tenido algún problema con algún vecino?
El que vosotros montéis. Ustedes, aparte del hijo puta al alcalde, aparte de ese. Eso es un perro, un sinvergüenza.
¿Tiene dificultad para relacionarse con mujeres?
¿Lo qué? Dificultad ninguna.
¿Habla con chicas?
Pues claro que hablo.
¿Tiene novia?
No, yo ahora mismo novia, cuanto más lejos mejor. Y ahora por una discusión ya Marcelo 92 iba preso. Es que las mujeres sois malas,
Em sembla que la maldat, en aquest cas i en la immensa majoria d'agressions que pateixen, no és pas a les dones. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Thank you.